A la mort del rei Ferran VII, les aspiracions de tornar a assolir la Constitució foren frenades amb l'Estatut Reial de 1834, sense acontentar a ningú. El malestar i l'odi popular s'adreçava vers els sectors més immobilistes, entre els quals destacaven els monjos i frares, majorment propers a l'integrisme carlista. L'espurna que va fer saltar la revolució fou una infausta corrida de toros la tarda del 25 de juliol de 1835, on la multitud irada cremà la plaça de fusta de la Barceloneta i seguí la tasca incendiària en els convents de la ciutat de Barcelona. La mateixa nit arribà la notícia als pobles de la rodalia. L'endemà al matí, diumenge, a Sant Cugat, així que s'obrin les portes de l'església, els feligresos assabentaren els monjos dels fets. També el forner del Rubí els enviava al seu fill per avisar-los que s'organitzava un grup per assaltar el monestir al capvespre. Conscients del perill que corrien, la major part d'ells cuitaren a preparar la seva fugida immediata i dels 19 residents, només 5 assistiren a la missa conventual de mig matí. Tots els que opten per la fugida ho fan sense problemes. Únicament Antoni de Parramon, que s'havia refugiat a Can Calders, serà perseguit a causa del seu caràcter provocador envers els liberals per a salvar la vida mercès un engany. Vers les 2 de la tarda, la milícia nacional estableix una guàrdia perimetral al monestir amb ordres a no deixar entrar o sortir a ningú. Els monjos que encara resten dins temen per la seva vida i Felip d'Alemany va parlamentar amb l'alcalde, el qual promet deixar-los marxar sense danys. Convocarà la força armada a la plaça de Dalt, moment en què hauran d'aprofitar per anar-se'n. A 3:45, Alemany fuig sense esperar el seu company García de la Marca i s'adreçarà vers el Sant Gris i pel torrent a la Torre Negra. Allà li faciliten roba de pagès per disfressar la seva condició. A les 9 del vespre es produeix l'assalt. Només quedaven el vicari general, Juan de Martín, de 85 anys, massa vell per fugir, Antoni de Fluvià, ancià i impedit, el pavor de major Ignasi de Desvilà i el seu germà Josep, el monjo infermer que els cuidava. Tots ells foren respectats i fins i tot s'ocuparen de transportar el monjo invàlid en una cadira de braços. Diverses cases de la vila els acolliren les setmanes següents. Després, els assaltants cremaren les feixines del forn i el foc passà a la pobordia major, que restà destruïda. Rebentades les portes de les altres cases, s'emportaren el que volgueren, començant l'espoli que havia durat 2 anys, fins que no quedà ni una teula, ni una viga, ni una rajola útil. Se salvà, però, el temple, el conjunt dels claustres i el palau abacial. Pi Margall explica que els vilatans no actuaren fins que arribà gent d'altres conrades, els quals prengueren la iniciativa. Tanmateix, una vegada enardits, el grup de la vila, amb el fill de l'alcalde major al seu davant, marxaren vers el monestir veí de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, passades les 11 de la nit, el qual incendiaren i assolaren totalment. Sempre ha estat socialment menys compromès descarregar el furor revolucionari en el municipi del costat que en el propi.